Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Durant força temps, per molts, per la majoria segurament, tot i que sempre hi ha excepcions, el principal interès de la desfilada militar del 12 d'octubre ha estat bàsicament una cabra. La cabra. Que si Pepe, que si Pablo, que si Miura, que si Titán, que en aquest cas era un xai, això, o si algun paracaigudista despistat no acaba de calcular bé la ruta d'aterratge. Ara bé, si en aquests últims anys hi ha hagut algú que ha aconseguit fer-los una mica d'ombra, aquest és Pedro Sánchez. Amb Zapatero ja passava, de fet ell parlava del ritual, però amb Sánchez les xiulades i les esbroncades han estat especialment contundents. Serà un matí mogut. A Madrid, on fa dies que els ànims estan crispats, es van crispant, amb l'amnistia de taló de fons i amb el Partit Popular intentant fer-se seu al carrer, des de la Moncloa preveuen una jornada calenta, com a mínim. Veurem, nosaltres, òbviament, n'estarem molt pendents. Voltant per allà, hi tindrem l'Arnau Mañé, i a quarts d'11, quan tot plegat es posi en marxa, Pablo Iglesias, Enric Juliana i Anton Losada, aquí al Monarracú. Mentrestant, l'altre gran focus d'atenció continua sent, evidentment, el mateix dels últims 6 dies. Com passen totes les guerres, a mesura que avança, a mesura que van passant els dies, correm el risc, tots plegats, d'insensibilitzar-nos. Les imatges ens deixen d'impactar, les xifres de morts passen a ser només números. Amb Ucraïna ha passat una mica això. Segurament és pur instint de supervivència, però per això és important recordar, de tant en tant, que més enllà de l'exèrcit tal i de la milícia qual, del president X i el líder Y, una guerra, sobretot, és això.
Ha sido una noche terrorífica y Gaza ahora mismo en todas sus partes, en todas sus provincias, e incluso yo que vivo en el centro de la ciudad de Gaza, está bajo escombros. Nada, nunca he visto lo que está ocurriendo, nunca, nunca jamás, ni en televisión ni en películas de ciencia ficción. Uh-huh. Es que están barriendo barrio por barrio, barrio por barrio. Y Gaza ahora mismo no puedes andar por las calles, todo está cerrado, no tenemos ni luz ni agua. Las ambulancias no pueden circular por las calles debido a los escombros que hay en las calles. Los bomberos tampoco no funcionan.
Ell és Salah Awad El Sousi, i viu a Gaza, la zona on està concentrant ara mateix aquesta guerra entre Israel i Hamas. Ens ho explicava ahir. Doncs això, qui sempre surt perdent d'una guerra és la població civil, és la gent, no ho oblidem. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambubio.
Vinga, va, peu a terra, que és dijous 12 d'octubre del 2023.
I avui tornarà a ser un dia de temps tranquil i dominat pel sol. Com a molt, apareixeran alguns núvols poc importants i l'ambient a l'hora de dinar tornarà a ser càlid per l'època. Demà divendres es manté la mateixa dinàmica, però durant el cap de setmana arribarà un canvi de temps amb ambient ja de tardor i els primers ruixats.
Pel que fa al trànsit, no hi ha incidències destacades en aquests moments a les carreteres, ni tan sols les retencions habituals, tenint en compte que és 12 d'octubre i que són les 8 i 3 del matí, per tant, és festiu i molta calma. De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Un dia més ens llevem pendents dels atacs entre Hamas i l'exèrcit israelià a la franja de Gaza. Aquesta nit han continuat els bombardejos contra objectius terroristes. L'últim balanç de víctimes és de més de 1.200 al bàndol israelià i 1.050 al costat palestí. A més, ja són 330... 338.000 els palestins desplaçats pels bombardejos a Gaza, segons les Nacions Unides. Això mentre Israel continua acumulant soldats i equipament militar a la frontera amb la franja, ja són 300.000 els militars mobilitzats en aquesta zona, i tot apunta que a les properes hores o dies hi haurà una ofensiva terrestre a la franja, segons el govern israelià, per acabar amb totes les infraestructures de Hamas i per intentar rescatar els centenars d'hostatges que se'n van endur els milicians a la incursió de dissabte. D'aquí una estona connectarem, d'aquí uns minuts, connectarem amb Esquelon, a pocs quilòmetres al nord de la franja de Gaza, on hi tenim el corresponsal de RAC1 a Israel, el Saleh Mergui, perquè ens aporti l'última hora i ens expliqui doncs com ha anat aquesta nit en aquesta zona propera a la franja de Gaza, on, recordem que és on ara mateix s'està concentrant tota la potència de la guerra. Ara de seguida connectarem amb el corresponsal de RAC1, amb Saleh Mergui, però abans us expliquem també que aquesta nit ha parlat Netanyahu, ha dit que la comunitat jueva no havia patit una barbària tan gran des de l'Holocaust i que eliminaran Hamas com el món va eliminar l'Estat Islàmic.
Anahu nilchamim bechol ha'otzma bechol ha'chazitot.
Estem lluitant amb totes les nostres forces, en tots els fronts. Hem passat a l'ofensiva. Tots els militants de Hamas moriran. Hamas és com a Estat Islàmic. Els aplastarem.
També ha assegurat que els milicians de Hamas van decapitar persones, van cremar-ne de vives i que van violar dones. I el portaveu del Ministeri d'Exteriors israelià, Lior Hayat, nega rotundament que estiguin negociant amb Hamas per alliberar els hostatges.
We are not negotiating with anyone.
No estem negociant amb ningú. Estem en guerra i crec que no és moment de negociar ni de fer mediacions de cap tipus.
This is not the time for negotiation or mediation.
Els analistes creuen que ara el govern vol mostrar madura per compensar l'errada dels serveis d'intel·ligència que no van preveure ni interceptar l'atac massiu dissabte de Hamas que va deixar unes 1.200 persones mortes, recordem, la majoria civils. Ara sí, anem cap a Ashkelon, a pocs quilòmetres al nord de la franja de Gaza. Allà hi tenim el corresponsal de RAC1 a Israel, que està fent una feinada de poquets dies, el Saleh Mergui. Sal, quina és l'última hora? Com ha estat la nit?
Hola, què tal? Doncs aquesta sisena jornada de la guerra comença després d'una nit on s'ha mantingut la calma relativa a les poblacions del sud d'Israel, mentre Israel ha continuat els atacs contra objectius de grup integrista Hamas a una Gaza que no recorda tantes bombes en tan poc temps. Segons el portaveu militar israelià, Agari, que ha fet aquest matí una declaració, els atacs han apuntat infraestructures d'unitat d'èlit de Hamas que van utilitzar per fer el massiu atac del passat dissabte. També ha dit que Israel ha matat a un comandant de la força naval de Hamas, Mohammed Abu Shmala. Són també atacs que han fet destrucció important a barris, com per exemple Rimal. Realment els testimonis, com heu dit abans, són realment importants sobre la intensitat de foc. I una última hora és que Israel ha elevat la xifra de morts a ja 1.300. A Palestina, a Gaza, de moment hi ha 1.200. I també dic que aquesta nit tranquil·la Israel s'ha trencat fa 10 minuts amb un llançament de projectils que per primer cop ha arribat a zones molt llunyanes a prop de Tel Aviv.
Doncs aquesta és l'última hora que ens porta el Saleh Mergui des d'Israel, i amb aquesta xifra d'actualització des de les forces armades israelianes, 1.300 morts a Palestina. Ara, abans de connectar amb el Saleh, escoltàvem el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, parlant i dient que la comunitat jueva no havia patit una barbària tan gran des de l'Holocaust. Això, Netanyahu ho deia ahir, després d'incorporar al govern l'exministre de Defensa Benny Gantz, que és ara l'oposició, i haver acordat formar un govern d'emergència al país, acordar un govern d'emergència a Israel, Sal.
Sí, realment, només testimonis escalofriants i testimonis del que va passar el dissabte, com tu dèieu, descripcions molt, molt fortes que escoltem aquí també a Ciutat d'Israel sobre el que van fer els efectius armats de Hamas a la gent, als nadons, als nens, als kibbutzim, ha fet que hi hagi una mena d'unitat. De moment és només un gabinet d'emergència de gestió de la guerra, que segons Netanyahu i el líder centrista Benny Gantz és un missatge als enemics. Segons Gantz, Israel es troba ara mateix al moment més traumàtic de la seva història i té l'obligació de col·laborar per unir un país que es trobava molt dividit. Gantz també va ser cap de l'exèrcit i ministre de defensa, i per tant això és molt important per Netanyahu. I segons Gantz, que ha dit aquesta conferència de premsa, ara és moment de fer la guerra i no la pau en resposta a l'atac. Però tot i això cal destacar que no és un govern d'unitat, perquè el principal partit de l'oposició, és a dir, el segon partit a Israel, que es diu Yesh Atid, de Yair Lapid, de moment no entra a la coalició.
Moltes gràcies, Sal, enviat especial de RAC1 al Pròxim Orient. I, mentrestant, a la franja, a l'espera d'aquesta possible ofensiva terrestre que pugui fer Israel, a la franja de Gaza ja no tenen electricitat. L'única central elèctrica que funcionava s'ha quedat sense combustible pel bloqueig israelià, precisament, que també ha tallat el subministrament d'aigua i aliments a la població. El coordinador de Metges Sense Fronteres a Territoris Palestins, David Cantero, denuncia a RAC1 que la franja s'ha convertit directament en una ratera. Avisa que aquest tall de subministraments vulnera fins i tot les regles de la guerra.
La població no tiene dónde ir. Gaza es una jaula humana, hoy más cerrada que nunca. No hay ningún sitio seguro en la franja de Gaza y por eso la población está completamente aterrorizada. Las últimas estimaciones cifran en unas 200.000 las personas desplazadas. La gran mayoría de la población en Gaza hay que recordar que vive por debajo del nivel de la pobreza.
Mentrestant, la mitja lluna roja ha anunciat que enviarà el pas de Rafah a Egipte un comboi d'ajuda humanitària per evacuar ferits crítics. A la franja de Gaza calculen que hi ha uns 300 espanyols que estan esperant l'evacuació via Egipte. Els que ja han pogut marxar són uns 350 ciutadans espanyols que estaven a Israel, en aquest cas fent turisme o per feina, quan dissabte es va reactivar aquesta guerra. Ahir van aterrar a Madrid amb dos avions fletats pel Ministeri de Defensa. També hi viatjaven un centenar més de persones que són familiars de ciutadans de l'Estat. Aquesta nit, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, recomanava als espanyols que continuen a Israel i als territoris palestins que estiguin atents.
Seguimos muy pendientes de los casi 10.000 españoles que se encuentran entre Israel y los territorios palestinos. Tienen a todo un país detrás de ellos. Les pido que sigan las consignas que va transmitiendo la Embajada de España en Israel y el Consulado General en Jerusalén. Y si las circunstancias lo requirieran, actuaremos también con rapidez para ellos.
A banda d'això, el govern espanyol continua buscant dos ciutadans desapareguts a Israel. Són un basc i la seva dona xilena, amb nacionalitat espanyola. De moment, les autoritats no saben on són. El Ministeri d'Exteriors, en canvi, ha confirmat la mort de la tercera espanyola desapareguda des del cap de setmana. Era Maya Villalobo, aquesta noia sevillana de 19 anys, que estava fent el servei militar a Israel i que tenia la doble nacionalitat. També s'ha confirmat la mort d'11 treballadors de la ONU a Gaza per bombardejos israelians. Això mentre la comunitat internacional continua, doncs, debatent què fa, debatent una resposta. El president dels Estats Units, Joe Biden, es va reunir ahir amb líders de la comunitat jueva a Washington, on va condemnar els atacs de Hamas del passat dissabte, que va qualificar com el dia més mortífer pels jueus, en la línia de Netanyahu, des de l'Holocaust.
Aquest atac va ser una campanya de pura crueltat, no només d'odi, sinó de pura crueltat contra el poble jueu. Diria que va ser el dia més mortífer pels jueus des de l'Holocaust.
La Casa Blanca calcula que almenys 22 nord-americans han mort a Israel i uns altres 17 estan desapareguts. Avui, el secretari d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, arriba a Israel per enviar un missatge de suport i solidaritat. Una de les missions del seu viatge és treballar amb les autoritats per obrir un corredor humanitari a Gaza. Anem cap als Estats Units. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla.
Washington busca un equilibri complicat. D'una banda, dona suport moral, econòmic i militar al seu gran aliat a l'Orient Mitjà, el país que més ajuda nord-americana ha rebut des de la Segona Guerra Mundial. De l'altra, sap que el món està mirant les atrocitats que pugui cometre l'exèrcit d'Israel a Palestina. Ahir la Casa Blanca confirmava que negocia un corredor humanitari a la frontera entre Gaza i Egipte, però hi ha dos problemes. El primer, que Israel no mostra senyals d'aturar els atacs aeris per facilitar-ho, i el segon, que Egipte no vol obrir la frontera per acceptar l'entrada de civils. Tot plegat mentre el Pentàgon anunciava que la setmana que ve enviarà un segon portaavions al Mediterrani. La intenció és clara, dissuadir els països de la regió, especialment l'Iran, perquè no s'involucrin en el conflicte. Així ho confirmava Antony Blinken just abans d'embarcar-se a l'avió cap a Israel.
Estem determinats a assegurar-nos que Israel rep tot el que necessita per defensar-se. Ja m'he enviat l'assistència militar sol·licitada per Israel, que se suma al que hem enviat durant molts anys, inclòs el memoràndum d'enteniment negociat pel president Obama.
to make sure that Israel has what it needs to defend itself.
El cap de la diplomàcia nord-americana es referia a l'acord pel qual Israel rep 3.800 milions de dòlars anuals en ajuda militar, un flux de diners que està assegurat fins al 2028. Però si els Estats Units volen aprovar una ajuda addicional, ho hauran de fer a través de la Cambra de Representants, que porta paralitzada des de la destitució del seu president, Kevin McCarthy, la setmana passada.
Això mentre continua la polèmica per les suposades imatges de nadons decapitats en un kibbutz per part de militants de Hamas, que ni l'exèrcit ni el govern israelià no han confirmat i que ningú ha vist. Doncs bé, a les últimes hores, Joe Biden s'ha despenjat donant-hi credibilitat i fins i tot ha assegurat haver-les vist. Ho va dir durant aquesta mateixa trobada amb líders jueus dels Estats Units.
Porto molt temps fent això. Mai vaig pensar que veuria i tindria confirmades fotos de terroristes decapitant nadons. En fi, però hi ha països a la regió que intenten ser d'ajuda, inclosos nacions àrabs.
Mai vaig pensar que veuria i tindria confirmades fotos de terroristes decapitant nadons. Això deia Joe Biden, president dels Estats Units, en una compareixença davant dels mitjans de comunicació. Doncs bé, poc després, un funcionari de l'administració Biden ha hagut de sortir a desmentir-ho. En declaracions al CNN ha matisat que es referia als comentaris públics d'oficials israelians en mitjans de comunicació. També Hamas s'ha afanyat a desmarcar-se d'aquestes acusacions, les considera sense fonament i diu que s'han difós per encobrir els crims d'Israel a Gaza. Apunten que no hi ha cap evidència en què es basin aquestes mentides. Aquesta qüestió també ha servit com a munició política a Espanya. El PP i el PSOE continuen llançant-se els plats al cap pel conflicte entre Palestina i Israel i ahir es van enganxar Isabel Díaz Ayuso i Patxi López. Dimarts, la presidenta madrileña deia això.
Yo entiendo que aquellos que apalean policías, que revientan cajeros, que promueven los escraches, que han quemado las calles de Cataluña, pues yo entiendo que no condenen el terrorismo de Hamas. Pero es terrorismo. Y yo no me quito de la cabeza los cuerpos de esas mujeres, de esas chicas jóvenes rotos. Yo no sé dónde están esas feministas para ponerse de parte de ellas o para por lo menos recordar que eso no se puede tolerar.
I després afegia en una piulada que el govern de Sánchez és equidistant entre els terroristes i les víctimes, malgrat 40 nadons decapitats, fent referència a una notícia, la decapitació aquesta de 40 criatures per part de Hamas, que, recordem, no està confirmada, malgrat que Joe Biden, per una banda, digui que sí també. Doncs bé, ahir el socialista Patxi López li retreia públicament.
Y ya basta. Yo creo que el propio señor Feijó tiene que poner límites a todo esto. A Ayuso y a otros representantes del Partido Popular que se están deslizando por esa peligrosa pendiente del señalamiento, de la agitación y del enfrentamiento. No se puede usar algo tan tremendo para sacar rédito político. Eso es de carrilleros.
Doncs de tota aquesta polèmica, escoltem ara el comentari que hi posa el periodista i escriptor Manuel Javois.
De la disputa que han tenido Patxi Díaz e Isabel Díaz Ayuso a cuenta de la guerra, es llamativa una de sus aristas. No discuten sobre hechos consensuados, sobre verdades unánimes, sobre un relato compartido por los dos. Discuten, y esta discusión está sobre la mesa de muchos políticos y periodistas y ciudadanos, sobre qué es verdad y qué es mentira. En su caso, sobre los bebés decapitados a manos de Hamas, hecho que se pone en duda por la versión pro-palestina. Pero puede ser cualquier otro motivo. Discusión sobre lo que es bulo o no, sobre las verdades o medias verdades, sobre las mentiras o medias mentiras. Las energías políticas que se gastan en los conflictos locales acerca de los globales siempre suelen ser bastante estúpidas. Pero hacerlo además sobre algo que ninguno de los dos tiene por seguro, vuelve la discusión, además de estúpida, bastante peligrosa.
Doncs bé, justament la Comissió Europea dona 24 hores a Mark Zuckerberg i Elon Musk, els propietaris de Meta i X, perquè prengui mesures que impedeixin precisament la difusió de notícies falses sobre la guerra entre Israel i Hamas. L'advertència l'ha fet el comissari de Mercat Interior, Thierry Breton, que els recorda que si no actuen es poden enfrontar sancions. Brussel·les considera que a les plataformes hi ha un nombre significatiu de notícies i continguts clarament falsos o manipulats sobre el conflicte. Tot i això, Elon Musk ja ha replicat demanant a la comissió que li detalli a quins continguts es refereix exactament. Mentrestant, a Catalunya, la guerra entre Israel i Palestina no només té en alerta els serveis antiterroristes dels Mossos, també vigilen els possibles conflictes que puguin sorgir entre partidaris d'un i altre bàndol. El sotscap de la Comissaria d'Informació, l'intendent David Sánchez, explica que segueixen de prop les mobilitzacions i possibles delictes d'odi derivats del conflicte.
També estem fent seguiment pels efectes de polarització social que aquest conflicte pugui produir i, bueno, i estem amatents a prevenir que es puguin produir delictes d'odi i discriminació cap a palestins o cap a israelians per motiu del seu origen, i estem amatents també a reduir el risc de qualsevol activitat violenta.
De moment, en tot cas, no han registrat ara per ara cap incident pel que fa al terrorisme. S'hi han detectat un augment de la propaganda jihadista a les xarxes amb crides d'Estat Islàmic o Al-Qaeda a la Guerra Santa. Un dels indrets on hi havia força presència policial va ser a la concentració que es va fer ahir al vespre davant de l'oficina de la Unió Europea a Barcelona. Unes 500 persones convocades per la Comunitat Palestina de Catalunya i la coalició Prou Complicitat amb Israel van protestar en contra del paper que està adoptant Brussel·les davant del conflicte. En parlava una de les portaveus, Alice Sampson.
Estem aquí per demanar que actuï la comunitat internacional, en concret la Unió Europea, que segueix tractant a Israel com un soci preferencial a nivell econòmic, i demanem que sancioni i que actuï per evitar encara més massacres.
Durant la concentració, que es va desenvolupar sense cap incident, es van encendre algunes bengales amb els colors de la bandera de Palestina. On s'hauria pogut fer aquesta concentració és a França o a Alemanya. S'hauria pogut fer en condicions normals, però a partir d'ara no es podran fer. Aquests dos països han prohibit les manifestacions de suport a Palestina. A Berlín, la policia va impedir dues concentracions en punts diferents de la ciutat, i a França, a Lió, dilluns també es va vetar una marxa pro-Palestina. 8:21, canviem de tema. Les negociacions per la investidura i els primers passos cap a l'amnistia marcaran, sens dubte, la celebració del 12 d'octubre avui a Madrid. La desfilada militar arrenca a les 11 del matí amb els ulls posats en dues persones i dos moments. D'entrada, la princesa Leonor, que d'aquí a un parell de setmanes jurarà la Constitució al Congrés, i l'altre protagonista serà Pedro Sánchez, especialment en la seva arribada a la tribuna d'autoritats per calibrar els xiulets habituals. De fet, el Partit Popular avui sortirà en tromba amb tota la plana major del partit, i aniran tots els presidents autonòmics del partit, i ja hi ha qui diu que si els espectadors es cridassen al president espanyol és perquè s'ho mereix. Anem cap allà, anem cap a Madrid. Arnau Mañé.
Sí, la desfilada militar tindrà en el punt de mira qualsevol moviment de Sánchez amb el rei, amb els seus ministres o amb Alberto Núñez Feijóo. El PP considera que els contactes de la Moncloa amb l'independentisme i la possible amnistia justifiquen qualsevol xiulada. Elías Bendodo li demana humilitat a Sánchez.
Es muy importante que sepamos encajar las palmas y los pitos. Sánchez, por su soberbia, solo admite las palmas. Y ahora se está dedicando a culpar de forma preventiva a la pitada previsible que le pueden dar, como todos los años. Es que usted tiene que oír más a la calle.
Això després que dimarts des del govern espanyol avisessin
que cada vez que en este país no gobierna el Partido Popular, la fiesta nacional deja de ser la fiesta de todos para ser la fiesta del insulto. Y nosotros, desde el gobierno, lo que reivindicamos es respeto.
Aquest any, per cert, la tribuna de les autoritats canvia de lloc. Serà a tocar del Congrés dels Diputats i, a priori, un pèl més lluny dels ciutadans.
Més enllà de la batalla política i de les converses per la investidura, però, com dèiem, el rei d'Espanya i la seva filla Leonor, que no hi desfilarà, seran l'altre punt d'interès mediàtic del Dia de la Hispanitat. La princesa no hi anava des de fa un parell d'anys perquè estava estudiant a Gales. Avui, però, serà a la tribuna d'autoritats, Arnau.
Sí, avui Leonor veurà la desfilada des de la tribuna d'autoritats, tot i formar part de l'Acadèmia Militar des de fa uns mesos. No hi participarà amb els seus companys per qüestions de seguretat. La princesa no ho farà, però per davant del rei passaran més de 4.000 militars, 86 avions i 142 vehicles. L'any passat, Sánchez va fer esperar un parell de minuts a Felip VI. Aquest era el moment. Ho va fer sense èxit per mirar d'estalviar-se l'escridassada. Per cert, per primer cop avui, una dona militar serà l'encarregada de portar la bandera espanyola en paracaigudes.
Gràcies, Arnau. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa el delegat del Punt Avui a Madrid, el David Portabella.
Les enrabiades infantils han donat lloc a un boom editorial, però el que no té remei és la rebequeria persistent d'uns adults que ja dominen el llenguatge i que cada 12 d'octubre xiulen i fan sons guturals si hi ha un inquilí socialista a la Moncloa. L'espectacle té l'encant d'allò que és previsible, però no deixa de ser còmic que un públic que abjura del dret a decidir converteixi un matí festiu en un referèndum madrileny en veu alta en què només voten els xiuladors locals i l'escrutini dels decibels es limita al quilòmetre zero. Que Sánchez negociï una amnistia i telefoni Junqueras i necessiti Puigdemont és una pintura negra de Goya per als més hiperventilats de la Villa i Corte. Així que el dubte és ara si la ràbia es limitarà al president o esquitxarà també de retruc al rei Felip VI per la pretesa deslleialtat present de proposar Sánchez a la investidura i per la teòrica deslleialtat futura de firmar la llei d'amnistia al BOE. El vigor de la dreta mesurat pels decibels d'una psicofonia i no per les urnes. Feliç xiulada nacional. I perdó per l'espoiler.
Doncs bé, a partir de les 9, un quart de 10, farem tertúlia habitual avui amb Neus Tomàs, David Fernández, Pere Mas i Tian Riba. I a quarts d'11, quan comenci a haver-hi moviment de debò ja a Madrid, comencin a arribar les autoritats i puguem estar pendents de si hi ha més o menys xiulets, més o menys crits, més o menys esbroncada a Pedro Sánchez, l'arribada del Reis, companyia, etcètera, aquest moviment que vol fer al carrer el PP, Alberto Núñez Feijóo, amb el suport dels presidents territorials, doncs farem una edició de Madrid DF. Avui amb Pablo Iglesias, Enric Juliana i Anton Losada, molt pendents de tot el que passi a Madrid. Ho anirem seguint en directe, allà hi tindrem l'Arnau Mañé. Tot això a Madrid. A Catalunya, però, avui també hi ha manifestacions pel 12 d'octubre. El moviment Espanyols i Catalans organitza una marxa al Passeig de Gràcia. Tot apunta que serà una segona mobilització en contra de l'amnistia després de la que hi va haver diumenge a Barcelona. De fet, PP, Vox i Ciutadans ja han confirmat que hi seran i el lema és prou concessions. Per tant, claríssim que la cosa anirà pel camí de l'amnistia. Sílvia Solanes.
La marxa arrencarà 11:45 de Passeig de Gràcia en Provença, just al mateix lloc on va començar la de diumenge passat de Societat Civil Catalana en contra l'amnistia i l'autodeterminació. En aquest cas està previst que arribi fins a Plaça Catalunya, on es faran els parlaments. Durant el recorregut hi haurà actuacions de balls llatinoamericans amb 3.000 ballarins. A la tarda també hi haurà una rua de balls llatins. Societat Civil Catalana, tot i que en aquesta ocasió no l'organitza, també hi assistirà. Més enllà de les desfilades a les 11 del matí davant el monument de Colón, al final de la Rambla, hi haurà una ofrena floral que organitza Som a Temps i Danaes, vinculat a Vox.
Doncs a tot això, avui El Mundo publica una enquesta que conclou que 3 de cada 4 espanyols se senten molt o força orgullosos de ser espanyols. Han entrevistat 2.600 persones i els resultats mostren també que només un 12% dels ciutadans se senten poc satisfets per ser espanyols i tot just hi ha un 7% que no està gens satisfet de ser-ho. Els més orgullosos són els votants del Partit Popular, un 94%, estan contents de la seva nacionalitat, els segueixen els votants de Vox, amb un 88%, els del PSOE, amb un 80%, i els de Sumar, amb un 56%. L'enquesta no separa els votants i la resta dels partits i els inclou tots en un mateix grup. Aquí l'orgull de ser espanyol se situa al 57%. I en aquest context de negociacions, el PSOE no descarta ara una possible trucada de Pedro Sánchez a Carles Puigdemont per parlar de la investidura, tot i que, de moment, no està prevista. Així ho expliquen des del Partit Socialista després de la trucada que el president espanyol en funcions va tenir ahir amb Oriol Junqueras. Una conversa que tant Esquerra Republicana com el PSOE coincideixen a assenyalar que normalitza relacions. Tornem cap a Madrid. Jordi Armenteres.
Sí, trucada que es va fer a primera hora, quarts de nou, de pràcticament 40 minuts. El portaveu parlamentari del PSOE després l'emmarcava en la transparència de tota la negociació, negant en paral·lel tots els detalls. I sobre una hipotètica trucada a Puigdemont, Patxi López, ahir a primera hora de la tarda, deia que no li consta, però que tot pot canviar.
Dentro de la coherencia con la que nos estamos comportando en la política, que hemos decidido que sea una política para la distensión, para la normalidad política y para buscar la convivencia. Y no me consta que vaya a haber otra conversación, pero en todo caso todo lo estamos haciendo con discreción en lo que son las negociaciones, pero con transparencia.
Sánchez y Junqueras habían tingut converses abans del 2017. Des de llavors no en constava cap de pública i ahir es va decidir publicitar la que havien tingut al matí. Fonts d'Esquerra expliquen que durant molts anys s'ha intentat la trucada per totes dues bandes, però que quan interessava un no interessava l'altre.
Pere Aragonès diu que entra dins de la normalitat que Oriol Junqueras i Pedro Sánchez parlin. El president creu que seria estrany que tots dos líders no interlocutessin en plenes negociacions per la investidura.
El que no era normal era el que passava doncs, abans de l'alliberament dels presos polítics, que no podia haver-hi aquesta interlocució. Per tant, crec que és una... no hauria de sorprendre a ningú, i si ens sorprèn és perquè encara estem sota els efectes de la repressió que ha exercit l'estat espanyol contra l'independentisme català.
I com dèiem, una possibilitat és que Pedro Sánchez acabi trucant Carles Puigdemont. En aquest sentit, Jaume Asens assegura que el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, tard o d'hora anirà a veure l'expresident a Waterloo, deia a TV3.
Jo crec que veurem a Santos Cerdán, que és el secretari general del Partit Socialista, desplaçant-se al Parlament Europeu. Quan acabi tot. No abans.
Això ho situem en quin moment?
Jo crec que no hauria de tardar molt. No m'atreveixo a aventurar una data, però abans... són setmanes, potser.
Més allà de la trucada de Pedro Sánchez a Oriol Junqueras, quan clavem ara 9:15 del matí, ahir el president espanyol es va reunir presencialment al Congrés amb Gabriel Rufián. Esquerra deixa clar que la negociació oberta amb el PSOE és només per la investidura i en cap cas per tota la legislatura, que és el que vol el PSOE. Jordi.
Sí, que hi ha tres carpetes per negociar. Amnistia, referèndum i el dia a dia, que inclou, per exemple, el traspàs de Rodalies. Però que aquestes carpetes són per una fase que és la investidura. En cap cas, més enllà, com diu Gabriel Rufián.
Los votos de Esquerra Republicana se sudan. Voy a parafrasear a un gran entrenador partido a partido. O sea, Esquerra Republicana está hablando y está negociando por la investidura. No por la legislatura.
Esquerra i PSOE s'emplacen a continuar negociant. Avui pausa de reunions, demà Pedro Sánchez es trobarà amb Junts i amb Bildu.
Gràcies, Jordi. Mentrestant, Pere Aragonès anunciarà dilluns vinent la seva proposta sobre l'acord de claredat. El president reunirà els experts que han elaborat el dictamen i després compareixerà per explicar quina via és la que ha triat el govern. Ho farà després que el president ja hagi rebut l'informe dels experts que plantegen fins a 5 tipus de referèndums per intentar resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya. El text també posa damunt la taula que s'hauria d'acordar amb quin percentatge es donaria per vàlid els resultats. Més detalls, Adrià Santa Susagna.
L'informe proposa 5 vies. Dues d'elles passen per un referèndum a Catalunya, dues més de tot l'estat espanyol i la cinquena, dues de paral·leles, una a Catalunya i una altra a tot Espanya. Pel que fa a les consultes de Catalunya, una via seria que els catalans votessin l'inici d'un procés de reforma constitucional que acabés a la independència o un nou estatut. L'altra passaria per votar un acord polític al que s'hagués arribat prèviament sobre la independència o un nou estatus per Catalunya. Pel que fa a les consultes a tot Espanya, serien les mateixes dues vies, però votant tots els ciutadans espanyols. I la cinquena via és el referèndum doble i veure què voten els espanyols i què els catalans. Una proposta que els mateixos experts consideren inusual. Referèndums de banda també s'expliquen dues vies alternatives. Un acord polític entre governs i unes eleccions plebiscitàries per analitzar-ne els resultats. Sigui com sigui, els experts també deixen clar que es podria establir un llindar mínim de vot per a evitar majories escasses. I posen l'exemple que el 50% seria una majoria poc clara perquè podrien canviar els resultats en pocs dies. Amb aquest text damunt la taula, Pere Aragonès es reunirà dilluns amb els experts i després convocarà un govern extraordinari per analitzar l'informe. Quan acabi, compareixerà per anunciar quina és la seva proposta d'acord de claredat.
I per cert que el Senat ha convocat els presidents autonòmics per dijous que ve perquè compareguin a la Comissió General de Comunitats Autònomes per parlar precisament de l'amnistia. Així ho ha acordat la Mesa i la Junta de Portaveus d'aquesta comissió on el Partit Popular hi té majoria absoluta. Passen 2 minuts de 9:15 del matí. El català, mentrestant, continua encallat a les institucions europees. Així ho explica aquest matí el Nació, que assegura que encara no es votarà l'oficialitat del català a la pròxima cimera dels 27 estats membres, que es farà el 24 d'octubre. En contra del que es preveia, l'agenda de la trobada només recull el debat sobre l'oficialitat del català, el basc i el gallec, però no la votació. Si el debat, però no la votació. En cas de confirmar-se, seria la segona vegada que s'ajorna després que el 19 de setembre ja s'evités prendre una decisió sobre aquest tema. L'executiu espanyol, però, manté la confiança en que pugui tirar endavant. I precisament parlant del català, el nivell d'aquesta llengua i del castellà continua caient a les escoles. I de quina manera? Així ho alerten els resultats de les competències bàsiques que ha fet públics el Departament d'Educació. La situació és especialment preocupant a quart d'ESO, on els alumnes treuen els pitjors resultats dels últims 10 anys en totes dues llengües. Els alumnes de quart d'ESO treuen els pitjors resultats en català i castellà actualment en l'últim curs de l'ESO de l'última dècada. L'anglès i les matemàtiques, en canvi, sí que mostren signes de millora. Udal Martínez.
La nota mitjana quart d'ESO baixa 2 punts en el cas del català i 3.5 punts en el del castellà. I a 6è de primària els resultats de català pugen, però només ho fan 2 dècimes. Dades que mostren una cronificació dels mals resultats en l'àmbit lingüístic. La gran excepció és l'anglès, que a secundària millora 5.5 punts de cop i recupera els nivells prepandèmia. I també les matemàtiques, que milloren lleugerament després de 2 anys de caiguda. El secretari de Transformació Educativa, Ignasi García Plata, admet però que cal ser més ambiciosos.
Tot i que hem aturat, diguem-ne, alguns aspectes, aquesta baixada que tenien en les competències, aquests resultats no són satisfactoris i, per tant, ara es fa necessari focalitzar molt justament en la llengua. Tant en la llengua oral i els usos, com el que és la comprensió lectora.
El departament celebra que en les matèries en què es milloren resultats, on més es nota aquesta millora, és als centres d'alta complexitat.
I més enllà de les competències bàsiques, el departament va afegir al curs passat una prova d'expressió oral, precisament. En aquest cas, els resultats constaten el retrocés del català respecte al castellà. Els alumnes que tenen un lèxic pobre en català tripliquen els que tenen problemes amb la llengua castellana, Eudald.
Concretament, a quart de secundària, un 7.6% d'alumnes que els costa trobar les paraules adequades quan parlen català o que tenen interferències importants d'altres llengües, una xifra que en el castellà baixa fins al 2.6%. També hi ha diferències notables pel que fa als alumnes que deixen frases sense acabar, amb incorreccions en la concordança verbal o que fan un discurs difícil d'entendre. Segons l'informe, de fet, el contrast de domini també es nota quan es posa el focus en l'excel·lència. Hi ha un 10% més d'alumnes que poden fer servir un lèxic ric i precís en castellà que no pas en català. En aquest cas, les proves es van fer el mes de març a tots els centres educatius en el cas del català. Hi ha una mostra de només 50 escoles i instituts en el del castellà.
I torneu un moment cap a Brussel·les, perquè el Consell d'Europa ha aprovat l'informe que insta Espanya a investigar a fons l'ús del sistema d'espionatge Pegasus. La institució dona 3 mesos a l'estat espanyol perquè els informi dels casos en què l'han fet servir. Anem cap allà, corresponsal de a Brussel·les, Lluís Tobar.
L'informe es va aprovar per àmplia majoria i demana a l'estat espanyol que dugui a terme una investigació ràpida, eficaç i independent que tregui l'aigua clara sobre l'ús que va fer del sistema Pegasus. La institució vol que el govern espanyol digui clarament per què el va fer servir, en quins casos i amb quins motius. Per això demana que es faciliti tota la informació necessària a les autoritats per poder avançar en la investigació. En cas d'haver-hi un ús inadequat, el Consell d'Europa també reconeix el dret a indemnitzar degudament les víctimes i aplicar sancions penals o administratives als responsables. L'informe recull fins a 14 estats que van fer servir aquest sistema i inclou l'estat espanyol en una llista amb països com Hongria o Polònia com a estats sospitosos d'utilitzar-los de manera fraudulenta.
Aquí, en canvi, la justícia rebutja investigar les tortures perpetrades a la comissaria de Via Laietana de Barcelona durant el franquisme. Un jutjat ha tombat la querella que un sindicalista exmilitant del PSOE que havia presentat contra 6 policies espanyols per crims contra la humanitat i tortures mentre hi va estar detingut a principis dels 70. La fiscalia sí que s'hi havia posat bé. Arran de l'aprovació de la llei de memòria històrica, per primer cop es va pronunciar a favor d'admetre a tràmit una querella per crims del franquisme, però el jutge no pensa igual. El govern, que està personat com a acusació popular, ja ha dit que presentarà recurs. I avui, 12 d'octubre, dia festiu per molta gent, per els afortunats, i per tant dia de molta mobilitat a les carreteres, i coincideixen aquells que demà treballen però aprofiten per passar el dia fora amb aquells que fan pont, encara més afortunats, i es permeten uns dies de vacances i marxen fora. Aquest matí, doncs, pot ser complicat a les carreteres perquè fins ahir a la nit només havien sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona el 40% dels 460.000 vehicles que preveia que ho fessin des de trànsit. La resta està previst que ho facin a les properes hores. Per tant, prudència, i si hi ha, doncs, trànsit, doncs molta calma i molta tranquil·litat, agafar-s'ho amb filosofia. La majoria de cotxes que han de sortir ho faran en direcció muntanya, però també cap a la Costa Brava o Daurada, aprofitant el bon temps i aquestes temperatures inusualment altes per un mes d'octubre. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat aquesta nit al 9C de RAC1 quines poden ser les carreteres que vagin més plenes.
Es preveu una certa complicació en 2 punts, que és a Parets, quan s'ajunten C33 i AP,
AP7 i al sud, a la zona de Martorell-Gelida, perquè allà també s'hi sumen els de l'A2 que han sortit de Barcelona per l'A2 i entren a l'AP7. Entre les 11 i les 2 del migdia nosaltres preveiem intensitat important.
Per minimitzar retencions i accidents tant com es pugui, aquest matí el Servei Català de Trànsit limitarà a 80 km per hora la velocitat a l'AP7 entre Barcelona i Gelida. Aquesta limitació s'aplicarà entre les 9 del matí, per tant d'aquí uns 20 minutets, i les 2 de la tarda. Repassem amb el Joel Penya la resta de mesures que ha previst Trànsit per intentar agilitzar l'operació sortida.
A partir de les 9 del matí fins a les 2, els camions no podran avançar i hauran d'anar per la dreta a l'autopista entre Martorell i Gelida en sentit sud. A més, els Mossos faran un desplegament de 1.500 agents per fer controls de la carretera. Ramon Lamiel va dir que posaran especial atenció als motoristes.
Ens preocupa molt a les motos. Malgrat en aquests moments tinguem un 18% de reducció de víctimes mortals respecte al 2019, que és l'any d'objectiu, i un 5% de reducció respecte a l'any passat de víctimes mortals en general, les motos les tenim en augment.
I de cara a diumenge, Trànsit espera que tornin a Barcelona 260.000 cotxes entre el migdia i la mitjanit. Per això també activaran mesures especials. Hi haurà carrils addicionals a l'AP7 entre Sant Celoni i Montornès del Vallès i entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei, i també a la C32 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat. A més, de les 5 de la tarda a les 10 de la nit, els camions directament no podran circular per l'AP7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Maçanet de la Selva i a la 7 entre Vandellós i Altafulla.
I avui la mobilitat també es pot complicar a Rodalies, perquè tot just comencen 3 mesos i mig de tall fins a finals de gener a la línia R3, que és la que fa el trajecte entre Puigcerdà i l'Hospitalet de Llobregat passant per Barcelona. Aquesta línia estarà tallada entre Mollet del Vallès i el Figaró perquè comencen les obres per desdoblar les vies i millorar la infraestructura. Renfe i Adif han posat busos que faran el trajecte en el tram tallat. També busos directes a Barcelona des de Centelles i des de la Garriga. A la Garriga hi tenim, doncs, aquí mobilitzem sempre en aquestes situacions, el Josep Ferrer. Josep, com està la situació?
Doncs mira, estem a la carretera Nova, que és on hi ha les parades d'autobusos. Això està a 600 metres de l'estació. Aquells que van a l'estació de tren es troben que des d'allà han d'anar fins a la parada d'autobús, que perquè només es trobaran que no hi ha cap informador, sinó que hi ha una persona que és qui gestiona l'estació, que és qui informa a la gent d'on han d'anar. A la parada d'autobusos hi ha molt poca gent, la majoria estan informats, però es queixen de les obres i del temps que trigaran en fer el trajecte habitual. Avui només funcionen els autobusos que paren a totes les estacions afectades. Els autobusos que van directes a la Sagrera només funcionen els dies laborables i no ho fan els dies festius. Alguns viatgers estan també confosos perquè veuen que hi ha autobusos que no posen indicacions de Renfe i això els porta també a la confusió, i també els autobusos de línies irregulars doncs no passen a les hores que haurien de passar. Les alternatives que té la gent és agafar la R2, en algunes estacions està relativament a prop la R2 de la R3, o bé agafar aquests autobusos de línia regular cap a Barcelona o al seu destí final.
Gràcies, Josep. I per cert, un altre punt breu sobre mobilitat. Barcelona no implantarà els patinets compartits. Parla avui Laia Bonet en una entrevista al Periódico. L'Ajuntament ha conclòs que no s'ha de tensar encara més l'espai públic perquè en altres ciutats els patinets acaben abandonats, deixats sense miraments a la vorera i dificulten el pas. Per tant, a Barcelona, almenys de moment, segons el que es diu des de l'Ajuntament, és que no s'implementarà aquests patinets compartits, que per aquells que heu viatjat fa relativament poc per alguna ciutat europea, haureu vist que haureu d'anar fent com una mena de slalom molts cops per la vorera perquè us aneu trobant patinets abandonats allà de la mà de Déu. De moment, a Barcelona, aquests patinets no s'implementaran. I clar, òbviament, queden 3 minuts, 2, per arribar a 9:15 del matí. Una de les grans preguntes que es fa tota la gent que ahir ja va marxar de pont o que està preparant les bosses, que estan a punt de fer-ho, és quin temps farà.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Doncs què els diem a aquesta gent?
Doncs que tindrem un pont del Pilar partit per dos, per tant, amb dues bandes. Una cara més tranquil·la, assolellada, amb calor per l'època, com aquests últims dies, es manté la dinàmica. Avui i demà, amb sol, amb alguns núvols prims, amb alguns bancs de boira, boirines, núvols baixos en trams de la costa, però s'han d'anar trencant, per tant, com si res no hagués de canviar encara avui i demà. Però atenció, a partir del cap de setmana sí que la cosa ja es comença a moure, s'acaba aquest anticicló tan ferm, tan tossut, i l'ambient d'estiu ja anirà enllà donant pas a una normalització de les temperatures que notarem sobretot entre diumenge i dilluns. Per tant, dissabte encara, temperatures altes de bon matí per l'època, sobretot a la costa, fins i tot amb un punt d'humitat, una mica de sensació de xafuor a la ciutat de Barcelona, però a partir del migdia i la tarda ja arribaran els primers ruixats dissabte. Dissabte a la tarda ja pot ploure en algunes comarques del Pirineu, de Girona, Barcelona, ruixats en principi poc importants, però sí que la nit matinada de dissabte a diumenge podria ploure fins i tot amb una mica de ganes a les comarques de Barcelona i Girona. Ho haurem d'anar seguint. És un canvi de temps que trencarà definitivament aquest estiu etern que hem tingut durant aquesta primera quinzena d'octubre. Per tant, coincidint amb el canvi de quinzena, arribarà aquest canvi de temps que s'emportarà l'anticicló i ens obrirà pas ja a una normalització de temperatures amb ambient de tardor a partir de diumenge i dilluns al Pirineu i a l'interior, no tant a la costa, tot i que també es notarà aquesta refrescada, per tant ja màniga llarga en molts moments del dia. I això, per aigua, precaució a la carretera, perquè diumenge pot continuar plovent en algunes comarques. Seran ruixats inconexos, haurem d'anar seguint, anar fent, no s'espera un cap de setmana passat per aigua, ni molt menys, tant de bo pel tema de la sequera, però de moment això, tranquil·litat avui i demà, i a partir del cap de setmana més moviment, i la setmana que ve ja tardor a tot el país.
I la cursa?
I la cursa?
Salou a partir de les 9.
De les 9
del matí, què?
A veure, és dijous, falten 72 hores encara, si ens deixeu ho afinarem entre demà i dissabte, però ara mateix a Salou no hauria de ploure durant la cursa de RAC1. Es veu un cel mig ennuvolat, temperatura de luxe per córrer, al voltant dels 20-22 graus, per tant un ambient molt agradable, fins i tot una mica de calor, màniga curta, sense cap dubte. I a veure si aquests ruixats acaben esquivant com a mínim el Camp de Tarragona i la Costa Daurada. Si plou, doncs que plogui a la resta. Sí. O potser hi ha corredores i corredors que els hi va bé l'aigua.
Però és més èpic. I escolta, si no, capelina i...
Sí, ja ens espavilarem.
Gràcies, Martí.
Que vagi bé.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Doncs bé, veurem si aquestes pluges que ara comentava el Martí, que s'entreveuen a partir del cap de setmana, doncs serveixen per pal·liar una mica la sequera. Mentrestant, la Generalitat ha enviat als ajuntaments un model d'ordenança perquè els ajuntaments puguin multar els ciutadans que gastin més aigua de la permesa. Aquest estiu, alguns municipis al·legaven que no tenien eines per sancionar els veïns que no complien amb les restriccions de la sequera i per això el govern els ha fet arribar un text legal que, si l'aproven en ple, els ho permetrà. I compte perquè, segons publica el diari Ara, el model que ha enviat la Generalitat preveu multes de fins a 3.000 euros pels consumidors incomplidors que cometin infraccions molt greus. Si són lleus, les sancions serien de 750 euros. Alguns municipis, com Begur, ja han començat a desplegar la seva capacitat sancionadora aquest estiu. Aquest municipi del Baix Empordà s'han cursat 40 multes a veïns que incomplien els topalls de manera reiterada. L'ordenança que proposa la Generalitat també obliga les empreses subministradores d'aigua a informar dels consums i accessos dels particulars i dona potestat als ajuntaments per reduir la potència de l'aigua que surt de les aixetes o fer talls puntuals en franges horàries si la situació doncs és més crítica. De fet, la sequera ha deixat sense ni una sola gota d'aigua per beure alguns pobles del Priorat. Són aquells que depenen del pantà de Margalef, de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. A la Vilella Baixa, l'Ajuntament paga les garrafes d'aigua. A la Bisbal de Falset, en canvi, cada família ha de comprar l'aigua embotellada i tot plegat és un problema gros, òbviament, també, per negocis com ara bars, restaurants o cellers. Anem cap allà, Esteve Giral.
Sí, a la Vilella Baixa, els dos pous del poble s'han quedat secs i han quedat en mans d'un embassament, el de Margalef, que els dona una aigua que ara baixa tèrbola, que fa mala olor i que no és apta ni per beure ni tampoc per cuinar. Una situació molt semblant a la que viuen a la Bisbal de Falset, a mans també del mateix pantà. L'Ajuntament de la Vilella Baixa, amb prop de 250 veïns, compra l'aigua embotellada i la reparteix cada setmana. La situació s'arrossega des de finals d'agost i preocupa especialment la gent gran, majoria a més al poble. Marta Camp, la seva alcaldessa, ho explica a RAC1.
I anem repartint aigua embotellada com bonament podem. Esperem que ho puguem solventar perquè si no serà molt difícil sostenir això.
El Departament d'Acció Climàtica i l'Agència Catalana de l'Aigua miren de trobar la manera de potabilitzar la poca aigua que queda al pantà de Margalef. La Generalitat carrega contra la passivitat total, diuen, de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
És que estic calculant. Queden 12 minuts per arribar a les 9 en punt del matí. Fem una petita pausa i ara tornem perquè encara tenim alguns temes més per explicar-vos aquests apunts imprescindibles per anar al món. I després, recordeu, tertúlia avui amb Neus Tomàs, David Fernández, Pere Mas i Tian Riba. De seguida, ara tornem.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 d'octubre per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es. Peugeot.
Avui serà el teu dia de sort, perquè donem 5 euros per donar-te d'alta a la nova app Dia. Descarrega't l'app Dia i paga menys.
Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho, i guanyem tots.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domusvi està al teu costat.
BP ara és. Estalvia fins a 20 cèntims per litre en carburant gràcies a la nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres... Tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPar. Consulta les condicions a mibp.es.
Com en tots els negocis, el preu és important, però tota aquesta proximitat és dels valors més apreciats.
Garantir que la teva empresa reduirà despeses i signar-ho en un contracte. És el que anomenem responsabilitat. O fer del teu aquí un aquí millor. Estabanell, per un aquí millor.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
Vols que el teu fill estudiï un curs de l'ESO o batxillerat a l'estranger?
Informa-te'n a GES Idiomes i t'ajudarem a triar el millor destí amb les millors condicions.
Per la celebració dels 35 anys d'experiència, et fem 500 euros de descompte per un any acadèmic als Estats Units amb la beca americana J1.
Troba'ns a Barcelona, al carrer París 168. GESIdiomes.com. HESIdiomes.com.
Amb la tardor arriba la Fira de Sant Lluc d'Olot.
I tens molt a fer. Podràs visitar la Fira Ramadera, el Mercat de Productors i l'Espai de Tast, la Fira del Vehicle d'Ocasió, la Fira del Dibuix i l'Espai d'Eficiència Energètica i Energies Renovables.
I podràs participar en un escape room al carrer i en més de 80 activitats per tota la família que t'esperen al centre de la ciutat. El 14 i 15 d'octubre, vine a la Fira de Sant Lluc d'Olot. Més informació a descobreixolot.cat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
El moment dolç de sentir el tret de sortida, de notar que ho estàs aconseguint, de veure que t'acostes a la meta.
Torrons Vicenç, el Torró Torró, dona suport a la cursa de RAC 1. Ens veiem aquest diumenge a Salou.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
32.711. 3, 2, 7, 1, 1.
Sèrie...
14. 014.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
7 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. Continuem aquí al Món RAC1, aquests apunts imprescindibles per anar pel món. Més coses, els Mossos han detingut 3 anarquistes acusats d'haver col·locat 7 artefactes explosius a Barcelona aquest últim any. A més, tenien 7 explosius més a punt per fer servir. Fins ara havien atacat oficines bancàries sense ferir ningú, però, segons la policia, eren artefactes molt perillosos. Benet Iñigo. Els col·locaven de matinada i en algun cas l'explosió va enviar fragments a més de 20 metres de distància. El sergent dels TEDx, Carles Mitjà, explica que eren casolans molt ben elaborats i cada vegada més potents.
Els 7 petards que trobem en el domicili, que estan a punt, tenia un total de 443 grams. Doncs n'hi ha dos que pesaven 160 grams. Val? Perquè es faci una idea, doncs un petard comercial pes net aproximat de 3 grams i mig. Estem parlant de 50 vegades més.
La investigació ha durat gairebé un any fins a identificar l'autor dels explosius, que està en presó preventiva. Els altres dos arrestats han quedat en llibertat amb càrrecs per danys, estralls i tinença d'explosius.
I atenció a aquesta notícia. Masturbar-se o mirar pornografia a la feina no és motiu d'acomiadament. Això segons el Tribunal Superior de Justícia. Els magistrats han donat la raó a un treballador a qui van fer fora per mirar vídeos sexuals i tocar-se al seu despatx. La justícia diu que es tracta d'un acomiadament improcedent perquè no s'ha pogut demostrar que l'home deixés de fer la seva feina, tot i que dediqués algunes estones, doncs a les seves coses. La sentència, però, encara no és ferma perquè es pot presentar recurs al Suprem. Mar Poyato.
Una treballadora va escriure una carta a la direcció de l'empresa explicant que el seu company es masturbava i mirava vídeos sexuals al despatx i que això l'incomodava. Després de fer algunes investigacions, l'empresa va decidir acomiadar-lo al·legant falta de disciplina, mala conducta i poc rendiment. Un acomiadament que el treballador va portar als tribunals i els jutges li han donat la raó dient que és improcedent. Segons els magistrats, la conducta de l'home va ser reprotxable, però no tan greu com per acomiadar-lo. El tribunal confia en els pèrits, diu que el treballador es masturbava en hores de feina, tot i que les imatges no ho mostren clarament i que mirava porno, tot i que no s'ha pogut acreditar que ho fes a l'ordinador de la feina. I segons els jutges, tampoc ho feia tan sovint com perquè sigui una infracció greu. A més, aquest comportament, diuen, no va afectar en el seu rendiment, ja que no va deixar de banda les seves responsabilitats.
Per cert, per tots aquells que no marxeu de pont, en aquest cas sobretot barcelonins, que sabeu que hi ha el Saló Nàutic de Barcelona, que espera rebre fins diumenge uns 50.000 visitants al Port Vell. Aquesta edició està centrada en la innovació i la sostenibilitat. El seu president, Luis Conde, ha explicat a RAC1 que s'hi exposen alguns vaixells elèctrics, tot i que el sector encara té camp per córrer en aquest àmbit.
No és que tindrà futur, és que no pot ser d'altra manera, o sigui que aquí hi ha alguns vaixells elèctrics que s'exposen amb aquest certamen, no? I la tecnologia elèctrica ja, aquí està, o sigui, aquí està. El que passa que si no les carregues no serveixen de res, això és com el cotxe elèctric, si no el carregues no pot sortir.
4 minuts i les 9 del matí. Julio Manrique compaginarà la direcció del Teatre Lliure amb la feina d'actor i director. Ahir, al ple del patronat de la Fundació del Lliure va anunciar que dirigirà el teatre els propers 5 anys. Una gran notícia. Les bases del concurs que ha guanyat fixaven que podia fer un màxim de 2 produccions i Manrique s'agafarà aquesta opció per continuar dirigint i actuant. Ho deia ahir en una entrevista aquí al 9C RAC1.
La meva intenció és no deixar de fer la cosa que més m'agrada fer del món, que és el teatre. Però no sé dir-te si en faré una per temporada, dues cap, no deixaré de dirigir o d'actuar durant els propers 5 anys, però sí que el càrrec com a director de Lliure estarà sempre la prioritat i estarà en primer lloc.
Ara bé, no és la primera vegada que Manrique dirigeix un teatre. Va ser director del Romea 3 temporades, del 2010 al 2013. Segons la Fundació del Lliure, han escollit l'actor i director de teatre barceloní per la seva experiència en les arts escèniques i la creació de projectes artístics. Fins l'1 de febrer, això sí, l'actual director, Juan Carlos Martel, continuarà al càrrec. I tot i que avui no és divendres, tot i que per molta gent ho pugui semblar, tot i que hi ha gent que ja té la sensació d'aquest dissabte, les estrenes de cinema s'han avançat, aprofitant el festiu del 12 d'octubre. Des d'avui ja es pot veure, per exemple, a les sales Ocorno, que és la pel·lícula que es va endur la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià.
Ah, si et sembla bé. Pena que no t'hi veres, tio.
És un drama rural de Jaione Camborda, una pel·lícula clarament feminista que explica la xarxa de solidaritat entre dones d'una illa gallega a principis dels 70. Qui ja l'ha vist és el crític de cinema del món a RAC1, el Toni Vall. A veure què li ha semblat.
Ocorno és sensible, és sincera, és càlida, és punyent, és una sacsejada, una plantofada, una carícia, una descoberta. Una protagonista fabulosa, Janet Novas, i una revelació, la seva directora, Jaione Camborda. Una conxa d'or de Sant Sebastià que és tot això i encara moltes més coses. Una història sobre una dona que ajuda a altres dones a parir és una història sobre la vida, és clar, sobre persones que ajuden a les altres persones, però també és un cop de puny en forma de reclamació femenina i feminista. Un cop de puny per dir-nos que no és necessari que tinguem opinió sobre tot i encara menys sobre les decisions vitals, emocionals i sentimentals dels altres. Aquest és potser el part més important d'aquest film lluminós sobre una fugida, la de la seva protagonista, que fuig perquè la intolerància la persegueix. Una fugida que és també una recerca, una tirallonga de preguntes. Perquè, és clar, com pot ser que estigui situada a principis dels anys 70 i sembla que passi als nostres dies? Desoladora pregunta.
Gràcies, Toni. I pels més petits, ara. Torna La Patrulla Canina, la superpel·lícula. En aquesta entrega, els cadells de la Patrulla Canina hauran de lluitar per mantenir els superpoders que aconsegueixen quan un meteorit màgic s'estavella a Ciutat Aventura. També arriba als cinemes la comèdia espanyola Mecho Viral.
Es buenísimo el vídeo, ¿eh? Menuda loca.
La protagonitza en Blanca Suárez i Nico Furtado. Narra la història d'una dona que es fa viral quan discuteix amb la seva parella per una infidelitat en un vol i provoca un aterratge d'emergència. I encara una última estrena. Es diu Sound of Freedom. It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. Una pel·lícula basada en fets reals que explica la història d'un exagent de Seguretat Nacional dels Estats Units que 10 anys enrere ho va deixar tot per lluitar contra el tràfic de nens. I d'altra banda, el documental de Taylor Swift s'avança un dia. Molta atenció, això. El documental de Taylor